Gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja, la fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
L'ús fresc, el súper que t'estima. Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de Lleida, la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada. El nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de Lleida a la llauna.
Reserves al 973-988-114.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama, el musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts, sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer, improrrogable.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Rock and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. Per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
5 de la tarda, un minut, tal com us hem explicat en directe amb el C. Giró, i una visita, podríem dir, ràpida, la que ha fet Emmanuel Macron i Pedro Sánchez al Museu Picasso, perquè ja ha acabat aquesta visita.
Joan, sí, Torres. Ha acabat la visita conjunta. Emmanuel Macron encara és a dins del museu. És una visita que han fet els dos presidents, l'espanyol i el francès. Just han acabat la roda de premsa conjunta al Museu Nacional d'Art de Catalunya. S'han dirigit cap al Picasso, on han fet aquesta visita privada que havia demanat Emmanuel Macron. Per part catalana hi ha assistit la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Seguint-ho des del Born, hi ha el C. Giró.
Visita llampec que no ha arribat a l'hora de durada prevista a l'agenda institucional, com a mínim, això per la delegació espanyola. Fa un quart d'hora hem vist sortir el president Pedro Sánchez i el ministre Miquel Iceta del recinte amb les protestes que sentiu de fons dels manifestants. Emmanuel Macron, però, si ha volgut quedar una estona més. Al passeig del Born encara l'esperen una dotzena de vehicles logotipats amb l'emblema de la República Francesa. El president continuarà ara la seva visita al Liceu Francès de Barcelona, on farà un discurs davant la comunitat francesa que viu a Catalunya abans d'agafar ja l'avió de tornada.
Durant la roda de premsa posterior a la cimera del matí, Pedro Sánchez ha equiparat les protestes independentistes d'avui amb la manifestació de dretes de diumenge a Madrid, una concentració a la plaça Colón convocada en contra de la derogació del delicte de sedició. El president espanyol no dona importància a la plantada que ha fet Pere Aragonès als himnes francès i espanyol, seu de la cimera al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Jordi Armenteres.
Sí, Sánchez no ha verbalitzat la frase del procés acabat, el que li retreia Pere Aragonès en la conversa que han mantingut abans que plantés els himnes i abans que comencés la cimera. El president espanyol posa en valor que Aragonès ha estat a la recepció, tot i haver marxat abans. I sobre les manifestacions de l'independentisme, és aquesta la comparació que fa.
Dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo. Pero yo sí creo que entre lo que ha sucedido hoy, jueves, y lo que va a suceder en Madrid el sábado, es donde se encuentra la amplia mayoría de este país, tanto en Cataluña como en España, que es en la defensa de una España unida en su diversidad.
Emmanuel Macron no s'ha volgut mullar en res sobre el procés, tampoc ho ha fet sobre el català. Moncloa havia informat que Sánchez li traslladaria la petició de Pere Aragonès per donar suport a l'oficialitat del català a les institucions europees. Per la seva resposta s'intueix que no n'han ni parlat i s'ha refugiat en una resposta habitual de diplomàcia europea, que no parlen de temes de política domèstica d'altres països.
Els sindicats de mestres i professors mantenen la vaga convocada per la setmana que ve després de reunir-se amb el Departament d'Educació. Asseguren que estan oberts a continuar negociant, però que amb la reunió d'avui no n'hi ha prou. Educació, en canvi, assegura que ara la pilota és al camp dels representants dels docents. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa.
Sí, els sindicats admeten que el clima és diferent que el desembre, quan el majoritari USTEC va decidir convocar la vaga. Asseguren que el fet que s'hagin equiparat les condicions dels professionals de formació professional i també el retorn dels sexennis és un pas més, però que no n'hi ha prou. Avui a la taula de negociació amb el departament hi han afegit altres peticions, com que la reducció de 2 hores lectives pels majors de 55 anys sigui una realitat aquest mateix curs vinent, i també un acord de mínims, per exemple, en l'estabilització dels interns. Pels sindicats encara hi ha molts serrells per tancar i s'emplacen a reunir-se de nou, ho ha dit la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
No és que estiguem rebutjant la proposta del departament, sinó que volem pressionar fins al màxim doncs perquè incorporin aquestes mesures que creiem que no són cap esforç.
El Departament d'Educació, però, entén que la pilota està ara a la taula dels sindicats perquè consideren que la seva proposta ja inclou la reversió de totes les retallades i que, per tant, la resta de peticions que demana el sindicat no corresponen en concret a aquesta mateixa negociació.
Detinguda la parella de la dona que ahir van trobar morta a Balaguer, a la Noguera. Els Mossos han detingut l'home per estar-hi presumptament relacionat. Inicialment, l'arrestat va assegurar que quan es va llevar es va trobar la dona morta al costat amb un ganivet clavat a l'estómac. A més, va explicar a la policia que en alguna ocasió ella li havia explicat que tenia la intenció de suïcidar-se precisament d'aquesta manera. Ara, però, els Mossos desconfien d'aquesta versió i l'han detingut. El cas està sota secret d'actuacions. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Avui es tanquen els vuitens de final de la Copa del Rei amb els partits del Barça i del Real Madrid. Primer jugarà el Barça a les 8 al camp del Ceuta de la Primera Federació i a continuació a les 9 el Madrid ho farà al camp del Villarreal. Podreu seguir tota la jornada a RAC1 des de les 7 de la tarda. Els blaugrana ho faran ja sense Memphis Depay, que és a Madrid, per signar el seu nou contracte amb l'Atlètic de Madrid. En les properes hores serà oficial el seu traspàs a canvi de 3 milions d'euros fixos i un en variables, amb el Barça assegurant-se més una opció de compra pel matalasser Carrasco per uns 20 milions d'euros. A més, en la competició femenina, Barça i Madrid s'enfrontaran a partir de 6:45 en la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya. Qui guanyi disputarà la final de diumenge contra la Reial Societat. En bàsquet, a 9:15, el Barça visitarà el Baskonia en partit d'Eurolliga, i en tennis, en joc l'últim partit de la segona ronda de l'Open d'Austràlia, quan a Melbourne ara mateix són les 3 de la matinada tocades. S'enfronten l'escocès Andy Murray i l'australià Kokkinakis, de moment amb empat a 2 sets després de gairebé 5 hores de partit, i tot just ara comença a disputar-se el 5è, una jornada en què hem viscut la classificació de Novak Djokovic i, en canvi, l'eliminació d'altres favorits, com el noruec Ruud, l'alemany Zverev o el nord-americà Fritz.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Fitur. Aquest dissabte a les 3 de la tarda, programa especial des de la 43a Fira Internacional de Turisme a Madrid.
Us portarem a les destinacions turístiques del 2023. Passejarem pels més de 700 expositors i 131 països que hi participen. Visitarem l'estand de Catalunya i us explicarem totes les novetats del sector, rutes aèries, marítimes i experiències turístiques úniques.
Aquest dissabte de 3 a 4, el Viatge bé se'n va a Fitur.
Ja sabeu quin serà el vostre proper viatge?
RAC 1. Tots som u. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 8 minuts. Aquests últims dies hem sentit molt a parlar, alguns de nosaltres per primera vegada, del ChatGPT. El chat GPT, una eina que utilitza la intel·ligència artificial, que redacta textos i que ja ha entrat a les aules de tot el món, i evidentment també a Catalunya. Cada vegada són més els casos d'estudiants que l'usen per fer treballs. Només cal introduir les paraules claus dins el sistema i en pocs segons apareix un text perfecte, ja sigui un poema, una redacció o fins i tot una entrevista. Sobre la intel·ligència artificial i molts d'altres reptes i problemes que ens trobarem en un futur a tocar, podríem dir que estem tocant el futur, en parla La encrucijada mundial, un llibre publicat per l'editorial Ariel i on el seu autor és Pedro Baños. Pedro Baños, que és coronel de l'Exèrcit de Terra i diplomat d'Estat Major, actualment a la reserva i excap de contraintel·ligència i seguretat del cos de l'Exèrcit Europeu a Estrasburg. Senyor Pedro Baños, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, empiezo el libro haciendo referencia a una cuestión que usted ya pone para empezar sobre la mesa, que es por qué las soluciones actuales ya no son válidas.
Pues usted lo acaba de citar, fíjese, hemos hablado de la inteligencia artificial, la importancia que tiene, cómo además va entrando cada vez más en nuestras vidas, en todos los aspectos. Hablaba usted de este chatbot que es capaz de hacer textos absolutamente elaborados y que vemos como muchos estudiantes lo utilizan cada vez más, ¿no? Pero una inteligencia artificial que incluso hay quien dice que sería lo ideal que dirigiera nuestras vidas, que para evitar también los problemas que ustedes antes comentaban de este enfrentamiento destino dentro de las sociedades democráticas, que empieza a ser muy preocupante esta polarización que ya hemos vivido en Estados Unidos, recientemente la hemos vivido también en Brasil, que a lo mejor nos deberían dirigir los políticos que fueran inteligencias artificiales. Fíjese si esto ha cambiado completamente el escenario. Una inteligencia artificial que también va a estar presente cada vez más en el mercado laboral, recién en los empleos, que va a haber empleos, por supuesto, empleos diferentes, pero probablemente habrá muchísimos menos empleos, porque lo tenemos que unir pues a esa robotización, digitalización, que cada vez también está impregnando mucho más nuestras vidas.
Usted defiende en el libro que debería crearse un ministerio del futuro. ¿Eso algún gobierno ya lo ha creado? ¿En España hay alguno que se asemeje a ese Ministerio del Futuro?
No, aquí no, pero ahí hay países que los tienen puestos en marcha. Y fíjese, además, no para un futuro a demasiado largo plazo. Es que hoy en día todo evoluciona con tanta rapidez, porque es cierto, el mundo siempre ha sido complejo, volátil, ambiguo, pero hay una característica que es muy novedosa, además de la hiperconexión, por ejemplo, también, pero que es la aceleración de acontecimientos. Y esto hace que tengamos que estar muy, muy preparados para lo que nos va a suceder en muy poco plazo, porque si no, desde luego, ese futuro que va a ser muy inminente nos va a arrollar completamente. Y a mí me parece que ese Ministerio del Futuro es cada vez mucho más imperioso, precisamente una vez más por todo lo que acabamos de comentar. Fíjese esa inteligencia artificial que incluso recientemente teníamos la noticia de que en Estados Unidos por primera vez un abogado inteligencia artificial ha defendido a un acusado. Pero es que ahora mismo ya hay, por ejemplo, en algunos países que los jueces también son inteligencias artificiales. ¿Cómo no vamos a tener ese Ministerio del Futuro? Y además creo que de una manera deberíamos hacerlo de la manera lo más inminente posible.
Eulàlia Carrasco, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Anem a posar alguns exemples del que ara ja és, a través del que ho hem descobert, a través del llibre de Pedro Baños, alguns exemples ja reals del que fa la intel·ligència artificial, és a dir, fins a on estem arribant.
Sí, per exemple, en el llibre dice que la Fiscalia Popular de Shanghai Pudong, en China, ha implementado un sistema informático basado en la inteligencia artificial que es capaz de elaborar escritos de acusación y presentar cargos contra sospechosos basándose únicamente en una descripción verbal de lo que ha pasado y tienen una precisión de hasta el 97%. ¿Eso podría llegar aquí o es el futuro de la justicia?
Pues vemos que va a ser el futuro. Acabamos de poner el ejemplo de lo que ya ha sucedido en Estados Unidos con este abogado inteligencia artificial. Claro, además hay quien cree que incluso sería mucho más ecuánime, porque al final es algo frío, totalmente imparcial, objetivo, pero esto es muy preocupante, porque creo que lo que nos debería de verdad animar a todos los ciudadanos es a tener una justicia mucho más rápida, más eficaz y más justa, pero siempre dirigida por humanos, y que no esta robotización o estos elementos de inteligencia artificial, pues al final sean los que dirijan nuestras vidas, porque eso creo que es verdaderamente preocupante.
Otro ejemplo que pone en el libro es que en Dinamarca hay un partido político que ha diseñado con inteligencia artificial su programa para presentarse en las siguientes elecciones. Y algunas de las propuestas son instaurar una renta básica universal, que está dotada con más del doble del salario medio del país, y también reemplazar de forma aleatoria los integrantes del Parlamento por ciudadanos. Y no es una realidad porque todavía se necesitan firmas, pero esperan que les vote el 20% de daneses que habitualmente no lo hacen. ¿Eso qué ventajas tiene?
Claro, ellos lo que se venden, estas inteligencias artificiales que hacen política, que quieren dirigir nuestras vidas desde el punto de vista político, lo que ofrecen es que efectivamente pueden trabajar las 24 horas del día, todos los días de la semana, sin ningún descanso, que además van a ser absolutamente objetivas, que no van a estar dirigidas por emociones, por pasiones, por intereses personales o intereses partidistas, y con lo cual creen que pueden satisfacer mejor nuestras necesidades e intereses. Y fíjese que pongo también otro caso en el libro, que esto ya se dio en Japón, en un ayuntamiento muy importante, y resulta que esa inteligencia artificial quedó la tercera. O sea, la votaron y quedó la tercera. Así que para que veamos que esto, una vez más, está avanzando a un ritmo verdaderamente vertiginoso. peligroso que incluso verdaderamente da miedo.
Pone en el libro unos cuantos ejemplos más. La pregunta que se formula es, ¿la inteligencia artificial, porque la crean los humanos, es objetiva?
Esa es una buena pregunta, porque al final cuando hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos, que al final un algoritmo ¿qué es? No es más que una fórmula matemática que permite resolver problemas muy complejos con muchísimos datos en un breve espacio de tiempo. Pero al final es una fórmula que está creada, como usted bien dice, por un humano. Claro. Y esto es el temor, que al final quien nos dirija sea una pequeñísima élite de tecnólogos que sean los que controlen esos algoritmos y esa inteligencia artificial, y que al final será una manera de controlar perfectamente a toda la población y que además probablemente no nos demos ni cuenta de ello. Pero fíjese, yo creo que hay una diferencia entre los humanos y la inteligencia artificial más perfecta que haya. Precisamente es nuestra imprevisibilidad, porque estamos sometidos a esas emociones, a esas pasiones, a nuestros pecados capitales, y siempre los humanos somos imprevisibles, nunca sabemos muy bien, incluso nosotros mismos al final, la decisión que vamos a adoptar. Y con lo cual, claro, esto creo que es una... tenemos que verlo no como un inconveniente, sino como una ventaja precisamente hasta ante esta invasión de la inteligencia artificial.
Con el día repasaremos algunos de los peligros que tiene la inteligencia artificial, pero tal como usted decía, estas grandes corporaciones que nos controlan a través del que lo saben todo de nosotros, sin darte cuenta la gente participa y la gente está encantada. Vivimos, señor Baños, conectados, damos nuestros datos, les facilitamos el trabajo y ya nos controlan. Tengo la sensación que la inteligencia artificial va a ir penetrándonos hasta el punto que estemos atrapados por ella, ¿no? Es decir, que finalmente el ser humano pues ya no decida, como usted decía, ¿no? Que la inteligencia artificial se apodere por los que la crean y los que la piensan y la inventan, que estemos bajo su mandato. No sé cómo lo ve usted.
Pues plenamente de acuerdo con usted. Fíjese que ya, de hecho, no está sucediendo. No olvidemos ahora mismo el escándalo mayúsculo que significan los Twitter Files, esto que nos está desvelando Elon Musk, de cómo fueron capaces a través de manipular, no solamente Twitter, sino también otras redes sociales, pero especialmente Twitter, cómo fueron capaces de inducir el voto de todo un país, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y pues imagínese cuando esto, pues evidentemente, todavía esté mucho más perfeccionado, mucho más implantado, y como antes decía, una de estas características de nuestro tiempo, esta hiperconexión de la que ya casi nos cuesta trabajo, es imposible escapar, ¿no? Con lo cual hay que estar muy alertados ante las amenazas que significa precisamente esta capacidad de dominio, una vez más, de una pequeña élite que nos puede detener totalmente subyugados al resto de la población.
Y un informe del Foro Económico Mundial llega a la conclusión de que en 2025 la inteligencia artificial acabará con unos 85 millones de empleos en todo el mundo. Para entonces prácticamente la mitad del trabajo actual será hecho por máquinas. Claro, y ante eso, ¿qué empleos puede hacer una inteligencia artificial y qué empleos no podrá sustituir nunca?
Pues mira, es muy curioso porque hasta no hace mucho tiempo pensábamos que, por ejemplo, todos los empleos relacionados con el cuidado de las personas o con el trato directo con personas, pues no iban a ser reemplazados por máquinas, por robots, por esta inteligencia artificial. Pero en cambio vemos que incluso esos sectores también están siendo invadidos. Pensemos que ya, por ejemplo, hay residencias de mayores donde por las tardes les entretiene un robot, les va contando anécdotas o les va contando historias, ¿no? Entonces quiere decir que efectivamente incluso en aquellos sectores, el que pensamos que no, pues también, ¿no? Por lo tanto, una vez más, tendremos que pensar en ese ministerio del futuro, de ver cómo vamos a seguir manteniendo incluso la ilusión de ser humanos todavía, porque es que si no puede llegar un momento de que no sepamos exactamente para qué estamos aquí en la Tierra, ¿verdad?
Vamos a abordar otra de las cuestiones interesantísimas en el libro, que es el metaverso, que para muchos es un tema totalmente desconocido. En el libro habla del metaverso, esta especie de mundo, este mundo virtual que tiene cada vez más inversores. Para empezar, muchos inversores, mucho dinero. Empresas como Meta, que han invertido millones y millones en esta tecnología. La pregunta que le hago así directa es, ¿qué nos aportará entrar en el metaverso? Los que, por ejemplo, somos de la generación boomer, cuando me hablan del metaverso, a mí es que me da una cierta pereza entrar en otro mundo cuando yo con el que vivimos y tenemos ya tengo más que suficiente. ¿Qué aporta el metaverso? ¿Qué generará el metaverso?
sobre todo lo que nos va a generar es un gran entretenimiento, una gran distracción de nuestra vida física. Efectivamente, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿para qué nos va a servir cuando ya tenemos una vida física que lo que deberíamos hacer es perfeccionarla entre todos, ¿verdad? Y en cambio, claro, pero es que al final vamos a entrar. ¿Por qué? Porque, pues, como hemos entrado, estamos sumergidos una vez más en Internet o en los teléfonos móviles inteligentes, de los que ya no escapamos absolutamente nadie, porque todo se va a realizar también a través del metaverso. Ese metaverso que tiene unos grandísimos riesgos, que si le aportamos datos todavía vamos a aportar muchísimo más datos, y que además va a significar, que ya está significando, que haya personas que gasten más dinero, que inviertan más en su propia vida virtual que en la física, que estén comprando ropa o zapatillas o gafas de sol para utilizarlas en el metaverso, y a lo mejor no las tienen en el propio mundo físico. Una vez más, quien va a ganar, sobre todo, como usted decía, esas grandes corporaciones que ya están haciendo inversiones multimillonarias para que todos nos sumerjamos en ese metaverso para sacar ellos ganancias, y nosotros, una vez más, pues seguramente para perder.
No sé si es un freno que, por ejemplo, Meta haya perdido 3.000 millones de dólares en el metaverso. Mark Zuckerberg dice que todo esto se tiene que enfocar hacia el 2030, o, por ejemplo, esta apuesta del metaverso le ha costado a Mark Zuckerberg la mitad de su fortuna. No sé si esto puede generar un cierto freno de este entusiasmo por Meta, por el metaverso, o ocurre como con otras empresas, como ocurrió en su día Amazon, que también perdía muchísimo dinero y al final pues le dio la vuelta, ¿no? No sé qué opinión tiene al respecto.
Sí, al final van tentando un poco los mercados. Además, es que hay que pensar que no hay un solo metaverso, hay muchos metaversos, y de hecho ya hay juegos muy avanzados, que no vamos a citar las marcas, pero que juegan los adolescentes y no tan adolescentes, que son verdaderos metaversos, donde ya tienen sus avatares, donde si quieren comprar pues armamento más sofisticado tienen que pagar por ello. Eso ya son verdaderos metaversos. Es decir, que eso ya estamos en ello. Lo que pasa es que ahora lo que se pretende es que nuestra vida, todo, cualquier el trabajo, el dar conferencias, cualquier cosa, se pueda realizar también en el metaverso, mucho más allá de jugar, ¿no? Que también van a haber juegos muy sofisticados. Y que ahora mismo a lo mejor no esté corriendo para algunos tan rápido como les gustaría, como usted decía, para Zuckerberg en el caso de Meta.
Sí.
Pero no se preocupen, que esto es imparable. Y ya llegará el momento en que corran muchísimo más y que además ganen muchísimo más dinero.
En el libro comenta que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Barbados ha acordado crear la primera embajada digital en el metaverso. Ellos lo que quieren es ofrecer servicios virtuales a los usuarios, desde visados electrónicos a facilitar la adquisición de terrenos virtuales. ¿Eso será habitual en el futuro?
Sí, es muy curioso esto de los terrenos virtuales, porque se ofrecen, y además carísimos, y hay quien paga verdaderas fortunas por comprarse un terreno virtual, porque le dicen que al lado pues va a haber un famoso, o que ya un famoso ha comprado un terreno. O sea, fíjese que verdaderamente es casi hasta demencial, ¿no? Pero esa es la dinámica en la que hemos entrado, y además, pues como pasa con otras cosas, cuando usted vea que las personas con las que se relaciona, sus amigos, sus familiares, sus vecinos del edificio, pues están en el metaverso, pues usted también terminará por entrar en el metaverso, pues como nos pasa con tantas otras cosas.
Claro, según el Foro Económico Mundial, en 2026 una de cada cuatro personas pasarán al menos una hora al día en el metaverso. ¿Esto qué comporta? ¿Tiene algún riesgo?
Sí, porque se habla de mucho más. Ya lo último que leí hace unos días, hablaban ya de al menos 4 horas diarias en el metaverso. Pues fíjese, pero si es que ahora mismo ya hay jóvenes, una vez más, y no tan jóvenes, que por ejemplo, con estos vídeos cortos, que tampoco vamos a citar la empresa, pero es absolutamente bien conocida, que se pasan 6 y 8 horas viendo vídeos, porque además sabe muy bien cómo hacerlo para con esa dopamina que te proporcionan precisamente de una manera muy artificial, para que tú estés absolutamente enganchado y te cueste muchísimo desengancharte. Pues claro que sí. Y además, porque una vez más, como decía antes, piensen que no solo se va a emplear para esa parte lúdica, sino incluso para una parte laboral, con lo cual, claro que vamos a pasar muchísimo tiempo, con el riesgo que tiene, porque habrá quienes que a lo mejor no necesiten ni levantarse de la cama ni quitarse el pijama para estar permanentemente metido en ese mundo virtual. Y fíjese, y eso lleva también, que también lo pongo, porque creo que es muy importante, que lleva sedentarismo, y las enfermedades relacionadas con el sedentarismo son de las que más matan en todo el mundo. Y eso veremos a ver cómo lo solucionamos una vez que estemos metidos precisamente tan sumergidos en este metaverso.
Estem parlant amb Pedro Baños, presentant, ens està presentant aquí el versió seu RAC1, La encrucijada mundial, un manual del mañana. Y del mañana y de hoy hemos de hablar de China porque usted lo aborda. El país está apostando más por la inteligencia artificial y la tecnología, es este país, China, y precisamente le dedica todo un capítulo entero en el libro. Dice que China ha trazado un plan para ser el dominador del mundo hacia mediados del siglo XXI. Eso lo podemos dar por hecho. ¿Y qué supone que tarde o temprano seamos dominados por China?
El plan está trazado. Otra cosa es que lo consigan, porque evidentemente necesitan el permiso de Estados Unidos, claro, que hoy por hoy sigue siendo el gran imperio. Y en cierto modo Estados Unidos nos está pidiendo ayuda a sus socios y aliados para que no suceda lo que China pretende o quiere, ¿no? Evidentemente. Y en esa gran pelea geopolítica estamos, no tengamos ninguna duda. Y China, además, que hoy por hoy no le interesa hacerlo desde un punto de vista militar, pero sí que pretende ese dominio mundial a través de la tecnología y de la economía, que por supuesto están íntimamente relacionadas. Cuando se ha demostrado a lo largo de la historia que cuando una gran potencia, un imperio, es el que tiene la mejor tecnología y encima puede producir más barato que los demás, obviamente los mercados son suyos, ¿no? Y entonces es lo que está pretendiendo China, además avanzando lo mismo a un ritmo absolutamente pasmoso, que es lo que deja esa gran inquietud, esa preocupación máxima a Estados Unidos, que es que no sabe cómo frenar verdaderamente a este país tan sumamente gigantesco y con esa voluntad de superación y con esa voluntad de dominio, aunque sea un dominio a su manera, evidentemente.
Usted habla de una guerra ya económica entre China y Estados Unidos. Luego le preguntaré por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también hay otra posible, entre comillas, guerra que se atisbe en el horizonte, que es la guerra de China y Estados Unidos por Taiwán, ¿no? Que participaría en este caso Estados Unidos defendiendo Taiwán. Eso, ¿en qué partida de ajedrez entraríamos? ¿Hasta qué punto se van a mover esas piezas de que finalmente China tome la soberanía de Taiwán? ¿Qué cree que puede pasar aquí?
Evidentemente, ahora mismo Taiwán es el principal punto de fricción entre Estados Unidos y China, sin la menor duda. Lo que pasa es que China, como decía antes, hoy por hoy no le interesa hacerlo de forma militar, y lo que está intentando, pues de forma más sutil, es atraer incluso a través de la economía, incluso de unas campañas psicológicas, a Taiwán hacia su seno, que considera que es parte indefectible de toda la gran China, de China, que ellos consideran que solamente es un país, evidentemente. Y que claro que va a ser absolutamente clave, porque este enfrentamiento, que apenas estamos empezando a vislumbrar, va a ir a mucho más, porque como usted también apuntaba antes, lo que subyace es un enfrentamiento por el dominio económico, una vez más, que es lo al final lo que manda, lo que ha mandado siempre. Actualmente, hasta ahora mismo, Estados Unidos, cada vez más debilitado también ese aspecto, había tenido la fortuna de que el dólar fuera la moneda utilizada para prácticamente todas las transacciones internacionales, y además la moneda también de reserva principal en todo el planeta. Pero eso está empezando a ser debilitado precisamente por las acciones de China, y de una China que está amparada cada vez más por Rusia. Entonces es que vemos que es un mundo que el que conocíamos hasta hace muy poco tiempo, si hablamos del ámbito geopolítico, ya no existe. Hemos entrado en una multipolaridad en la que cada vez vemos que el enfrentamiento es mucho más enconado.
Le quería preguntar, si nos ponemos ya en el supuesto de que China pase a ser ya la primera potencia mundial y Estados Unidos baje al segundo puesto, ¿eso de qué manera nos afectaría a nosotros?
Pues claro, ahí tenemos que ser capaces de ver cómo podemos encajar nuestra pequeña pieza en el nuevo puzzle, un puzzle muy complejo, muy complicado, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos estado en el bando occidental, en ese bando occidental liderado por Estados Unidos, pero si no va a ser ya este mundo absolutamente unipolar, tenemos que plantearnos cómo podemos nosotros seguir siendo algo, que no es que tengamos especial influencia en el mundo, pero seguir siendo algo precisamente en nuestro nuevo contexto, que va a ser muy diferente, ¿no? Y tenemos que entender sin que nosotros nos vayamos a imbuir de su sistema político, ni muchísimo menos, pero tenemos que ser capaces, una vez más, de encajar nuestra pieza en el nuevo puzzle.
Le quería preguntar por otro aspecto que desarrolla en el libro, que es la renta básica universal. ¿Usted cree que es necesario implantarla o se va a implantar por las necesidades de la situación social de muchísima gente?
Lo vamos a enlazar con lo que hemos comentado anteriormente. Si a pesar de que va a haber empleos nuevos, en general va a haber muchos menos empleos, obviamente las personas tienen que vivir de alguna forma, porque por supuesto lo que no podemos permitir de ninguna manera es que la tecnología, esta explosión tecnológica, no se olvide o nos haga perder nuestra conciencia social, ni muchísimo menos. No podemos perder nuestra ética y nuestra moral, y parte de esa conciencia social es que todo el mundo tenga un mínimo, por lo menos, decente para vivir, y más en los países democráticos. Y por lo tanto tenemos que entrar en ese debate, un debate muy serio, como tantos otros debates, una vez más, pensando en ese futuro inminente que vamos a tener y ver cómo podemos seguir manteniendo con dignidad a todas las personas y satisfaciendo sus necesidades.
Usted en el libro habla de que hay países que ya han implementado la renta básica universal. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué aporta esta renta básica universal?
Pues mira, es que también depende de la idiosincrasia de cada país. Y ahí pongo muchos ejemplos, porque sí, creo que es un debate, una vez más, que tenemos que entrar en él, en el que a algunos les ha funcionado bastante bien, en el sentido de que no ha significado un adormecimiento importante, ni mucho menos de la población, porque se permitía que esa renta básica universal no impedía que la persona encontrara un trabajo y además pudiera progresar, pudiera prosperar económicamente. Es cierto que en algunos casos muy concretos sí que ha supuesto ese ligero adormecimiento, pero curiosamente mucho menos de lo que se esperaba. Se esperaba que esto, como decían muchos, esto solamente va a significar, pues digamos, alentar la vagancia dentro de las sociedades, y la verdad es que no ha sido así, porque al final las personas en general, de todo habrá, evidentemente, pero en general lo que quieren es ser capaces de vivir y por ellas mismas y sentirse satisfechas de sí mismas por la labor que realizan.
Hay, como usted decía, diferentes países que ya lo han puesto en marcha esta renta básica universal. Otra cuestión que le quería trasladar es si reduce la desigualdad esta renta básica universal.
Sí, por supuesto. Piense que al menos lo que no hace es ahondar en las desigualdades que ahora mismo estamos viviendo, incluso en los países democráticos, que una de las preocupaciones, además de esta polarización política tan terrible que estamos viviendo, también estamos viendo cómo hay una polarización económica cada vez mayor, donde hay unos ricos que cada vez son más ricos, y en cambio una clase media que está desapareciendo y que cada vez está pasando a clase baja, y eso creo que el tener esa clase, esa renta, lo que va por lo menos es a no, que no se ahonde precisamente en esas desigualdades.
Usted, en el libro, como decíamos, que aporta por título, recordemos, La encrucijada mundial, un manual del mañana, claro, apunta muchas cuestiones del futuro que el lector ya irá descubriendo, pero le quería preguntar sobre un futuro presente que es ahora mismo la guerra que estamos viendo día a día entre Ucrania y Rusia, y con actores que en diferido participan, ¿no? Rusia y sus amigos, y en este caso Ucrania y Occidente y también los Estados Unidos. ¿Hemos de ver más allá del conflicto que estamos viendo? Es decir, ¿aquí hay una segunda o tercera lectura que no estamos viendo? ¿O es un conflicto puramente de lo que nos ha explicado, de que Rusia ha invadido parte de Ucrania y es una respuesta de Ucrania a su soberanía?
Pues mire, yo creo que lo ha definido usted muy bien, es muchísimo más complejo. Efectivamente, esto va mucho más allá de un enfrentamiento exclusivamente entre Rusia y Ucrania. Vemos que esto es una verdadera guerra mundial en la que hay muchas partes implicadas, muchísimos intereses por parte de unos y de otros, y que vemos que la solución es muy compleja. Y fíjese, me aventura a decir que aunque mañana, y ojalá fuera así, sobre todo pensando en el desastre absoluto que le está suponiendo para Ucrania y los ucranianos esta guerra, pero aunque mañana fueran capaces de encontrar una fórmula negociada que paralizara estos combates, hay que tener en cuenta que el gran enfrentamiento, una vez más, entre Estados Unidos, Rusia y China no va a parar aquí, ni mucho menos, y que en cierto modo pues nos implica a nosotros como socios y aliados que seguimos siendo de Estados Unidos.
¿Usted le ve no le ve final a la guerra en un corto plazo?
Pues mire, es que aunque hay pequeños indicadores que apuntan a unas negociaciones tímidas, pero lo cierto es que si atendemos a la dialéctica, es una dialéctica absolutamente belicista, e incluso no solamente la dialéctica, sino los actos. Vemos cómo Estados Unidos sigue inyectando cantidades ingentes de dinero, tanto en dinero de ayuda económica como en ayuda militar, y cómo nos está pidiendo a los demás países europeos que cada vez mandemos armamento más pesado, armamento, carros de combate, por ejemplo, o artillería más pesada, precisamente a ese escenario, por todo lo muchísimo que allí se está jugando, que, como decía, que va mucho más allá de esta invasión de Rusia sobre Ucrania, que evidentemente siempre tendremos que condenar como demócratas, porque efectivamente hay muchísimo más en juego.
Pedro Baños, gracias por acompanyar-nos esta tarda con esta encrucijada mundial. El llibre el trobareu amb l'editorial Ariel. Muchísimas gracias por acompanyar-nos una vez más y gracias por el libro.
Pues ha sido un placer y quedo a su disposición. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al coronel de l'Exèrcit de Terra i diplomat d'Estat Major, actualment a la reserva i excap de contraintel·ligència i seguretat del cos de l'Exèrcit Europeu a Estrasburg, el coronel Pedro Baños, que ens ha apuntat un futur que, bueno, la intel·ligència artificial ens ho farà tot. Per tant, no sé, l'Alia Carrascal, si... A veure si en un futur, en lloc de venir gent jove a treballar, ja tindrem uns robots, saps? Que...
Podria ser.
Bueno, a partir del xat, mira, el xat que està fent, que fa anàlisis i fa resums i fa el que vulguis.
I fa entrevistes, també.
I fa entrevistes.
Que no sigui ella el robot,
ben fets, eh?
Que no sigui l'Eulàlia un robot.
Bueno, això, sí, sí. Per això dic que no sé si aquesta professió, si les facultats de periodisme... Potser han de fer un replantejament i també anar canviant del que seria ofici, perquè si tot ho han de fer les màquines... Ai, senyor. Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Fem una pausa, seran dos minuts, i ens anem a Fitur a distreure'ns, a passar-ho d'allò més bé, perquè tenim a la... Bueno, hi hem anat un grapat d'acords. Aquest cop, qui hi ha anat per treballar de cara al seu programa del dissabte, però també està i ho farà amb nosaltres, és la Esther Muñoz. Ara hi anem.
Versió RAC 1.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
La tia Hilda se muere.
Vamos a sacar las perras a esa rastrera.
¿Y tú qué farías per cobrar una herència?
¿Estás pensando lo mismo que yo?
Del creador d'un funeral de muerte.
Nos han dicho que no estabas bien.
¿Y creéis que de veros me va a animar?
Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny i Kathleen Turner en la comèdia més esbojarrada de l'any.
¡Basta! ¿Se puede saber qué os pasa?
Una herència de muerte. 20 de gener als cinemes.
Ve y diviértete.
Impulsa la teva carrera professional amb els màsters més innovadors, presencials i online a la Salle Universitat Ramon Llull i forma't en un campus tecnològic i emprenedor.
MBAs, Management, Enginyeria i Arquitectura. Viu experiències úniques que et portaran al teu nou futur.
La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Si ets dels que juguen a l'11, per què has tingut un pressentiment? Perquè no hi ha ningú tan compromès com tu, o simplement pel money money, en nom de les persones amb discapacitat d'aquest país...
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs ja tornem a estar amb vosaltres. D'aquí uns moments ens anem a Fitur amb l'Esther Muñoz, a veure què és el que he vist coses molt friques, jo.
Diu que sí.
Bueno, ho he vist jo a tele, a veure què ens explica.
A veure, escolta'm, no, avui ens ha passat una cosa a casa, Clapés.
Què ha passat? Sempre li passen coses.
El gran problema de la meva senyora, que el que feia vent, sí, ha anat a treure la roba que tenia estesa, sí, i anant de pressa allò que li han caigut 7 o 8 o 10 agulles d'estendre,
sí,
al cel obert, però...
Ja les has vist prou.
Ja les has vist prou. No tornen mai les agulles. I això ha estat el gran problema del dia. Jo li he dit, no, muchacha, no, perquè a vegades li dic així, faig com a bromes.
Li diu muchacha a la seva dona.
Sí, no, muchacha, no. Un problema de debò és que et quedis gelat o gelada a casa sense calefacció.
I més amb aquestes temperatures d'ara.
Hombre,
Marcelí,
si no voleu patir, confieu al manteniment de la vostra caldera Rothschild, com fem a casa. I ara, alerta, perquè hi ha un 15% de descompte si el contracteu a rothschild.com. Amb Rothschild, problemes als justos.
Em diuen que està a punt de sortir Manuel Macron, per tant tenim la vista posada amb el Cesc Giró quan surti el Cesc que ens demani pas. Abans, però, el sector turístic, doncs avui s'ha trobat aquesta fira del turisme a Fitur a Madrid, que hi hem anat un grapat de vegades, els del programa, marcada per... Sí, ara ens ho dirà l'Ester Muñoz, si és preciós o no. Marcada per la recuperació del sector, l'any passat ja va fregar a nivells de prepandèmia i aquest any sembla que tot apunta que ja està. De la pandèmia ni ens en recordem. Al recinte firal d'IFEMA de Madrid hi tenim la nostra companya del Versió i editora del Viatge B, Ester Muñoz.
Hola, bona tarda. Què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt contenta aquí a Madrid, un ambientàs increïble, eh?
Igual que Barcelona.
Ambient d'eufòria, com a programa de tele, igual. Hi ha eufòria.
És que a Madrid, per molt que diguin, jo no sé què passa, que hem anat a la Caila, estan eufòrics.
Jo també ho vaig veure, això, el dia que hi vaig anar.
Ja
molta animació.
Vinga, el pamflet Oñordo, segona
aquí,
part.
Aquí, cares llargues, i allà, la gent animada.
Primer l'enfimera.
Animada, però fa un fred que deu pelar,
sí.
Oi?
No pensi. No, senyor Marcelí, jo sóc del Club Caila. A mi m'ha encantat de Madrid i quan he arribat feia un sol, no feia fred.
Veu?
Bueno. Doncs pues agafeu les maletes i us aneu les dues.
Ara.
Viatgeu bé.
Bueno, a veure, li preguntaré a l'Ester que t'has... Ah, calla, que l'hem perdut. La tornem a trobar. Dic que l'escoltarem a Viatge B aquest dissabte a les 3, que ha parlat amb un munt de propostes que s'han vist al Fitur. Li anem a preguntar, bueno, quins són els estants estrella, perquè aquí es munten...
Em sembla que hi ha un simulador real de vol que no sé si l'Ester ha pogut provar.
Bueno, ara li preguntarem.
Perquè és una de les grans experiències del Fitur 2023.
Que ja l'hem recuperat. A veure, Ester, digue'ns, explica'ns quins són els estants estrella, el que més t'hagi agradat.
A veure... Mira, sobretot els internacionals. Jo destacaria Mèxic, República Dominicana, els asiàtics, la Xina, el Japó... Són realment espectaculars, no hi ha color, eh? Enormes, de grans dimensions, amb molts números musicals, amb molt de ball. També m'ha agradat molt l'estand d'Euskadi. A Euskadi han recreat un teatre preciós, com diria el senyor Marcelí, allò amb l'escenari, amb les cortines de vellut vermell, amb les seves llums... Molt maco, la veritat. I el que més m'ha agradat, i el que... Digue'm.
Has anat a l'estand de Catalunya?
Sí, l'estand de Catalunya era molt més modest.
Com?
I això m'ho ha reconegut el director de l'Agència Catalana de Turisme, eh? M'ha dit que els catalans són més modestos, eh? Però també els he de dir que a l'estand de Catalunya és on més moviment i més contactes comercials que s'estaven fent.
Pequeño pero matón, toma!
Sí. Realment ha sigut així, eh? Realment a Catalunya teníem poc espai, una saleta amb moltíssimes taules plenes de gent i tothom fent negocis.
Bueno,
en aquest cas Catalunya sí. A veure, Ester, que ens anaves a dir el que més t'havia agradat.
Sí. El que més m'ha agradat és l'estand d'Euskadi. Aquest escenari que recrea un teatre... L'he trobat espectacular.
Escolta, ja has provat el simulador aquest de vol o no?
Sí, després aquesta experiència l'he trobat bastant original perquè d'experiències originals no n'hi havia moltes i aquesta m'ha semblat que era la que destacava entre totes. És una experiència que és un joc que ha creat Vueling al seu estat, tenint en compte que, doncs, que ara estan apostant molt per la sostenibilitat. Aleshores han creat un joc en què els visitants de l'aerolínia, doncs, el que fan és crear combustible sostenible d'aviació, que es coneix com a SAF, i a partir de la captura que tu fas amb el teu mòbil de residus orgànics, doncs amb aquest combustible puges a l'avió i fas un viatge, el viatge que tu vols, de Barcelona. Jo he agafat un vol de Barcelona al Caire.
Bueno, et felicito.
De pilot.
Que maravilla.
Sí, no, no, na, perdona, Esther, dic, anava a felicitar perquè jo això m'ho he d'explicar 6 vegades, perquè jo no, no, no entenc res, però bé, si tu ho has entès...
Però això dels residus, com ho has dit, això?
És igual, és igual, és igual. Ja... Bueno, és igual, Esther.
Però és un joc que tu amb el teu mòbil...
Sí.
Captures a través d'una pantalla
sí.
residus orgànics que van baixant, com si estiguessis jugant a un joc del mòbil,
sí.
vale? Són residus que van que provenen de matèries primeres, sostenibles, residus urbans, residus forestals, agrícoles, val? Els obtens a partir de la captura del seu, del CO2 de l'aire,
sí.
el barreges amb l'hidrogen i llavors el que fas és sí. elaborar aquest combustible sostenible
i això et permet viatjar
vale.
Vale.
Vale. Si molt. Tu ets molt hàbil i aconsegueixes molt combustible, doncs podràs volar més lluny
clar,
i produir més combustible sostenible
clar, clar, clar,
clar. Jo m'he anat al Caire
sí.
he pujat a l'avió i des de l'avió he sortit de Barcelona he vist el Camp Nou des de
de tots els estants que has vist on has vist, perquè ara aquí tindrem una pista sí. de la gent on anirà aquest estiu que no, no hi ha cosa que faci més ràbia que tu et montis un viatge ara. I quan arribis que està ple de... Mira, tot el carinyo, ple de catalans.
O sigui,
clar, dius, bueno, per estar ple de catalans...
I ara et mous d'aquí, no?
I ara et mous d'aquí. Per tant, a on anirà, creus tu, la gent aquesta? On no has vist allò, catalans, espanyols... I... A on has vist tu que hi havia bufetades per els estands, als llocs més plens...
Pels folletos, aquí.
Deixant davant de Catalunya, que ens has dit que Catalunya ho està petant, eh?
A tope.
Ho està patant a nivell de negocis, que estaven fent molts negocis els professionals, perquè avui érem tots professionals,
I els altres?
Els altres, sobretot República Dominicana.
Vale, vinga, cap allà, aneu cap allà.
Després, molta gent, també.
No, perquè jo aleshores trio on no va la gent.
Tu vés a la República Sabadàgnica,
i a Mèxic també he vist molt.
Mèxic i República Dominicana.
Mira, dos llocs que aquest estiu no tinc programat.
No
vale, perfecte, per tant, de moment. Bueno, tinc entès que tens algun document curiós que t'ha cridat l'atenció, no, Esther?
Sí, sí, perquè una de les coses en les que m'he fixat és que s'està utilitzant molt tot el que és el vídeo promocional, allò a la fira, tots els estants tenien la seva pantalla gran i en aquestes pantalles projectaven vídeos promocionals de la destinació. Hi ha hagut, per exemple, l'estand de Baleària, que ara està celebrant el seu 25è aniversari, que han fet un vídeo molt emotiu, on recreaven doncs, els inicis de la companyia, que va començar com una empresa molt modesta i que ara és la naviera líder a Espanya, però després he vist dos que m'han semblat molt divertits, molt versió RAC1. Un d'ells és el vídeo que ha fet la població de Chiclana, que està promocionant, atenció, aquesta població andalusa amb un extraterrestre. Han fet un vídeo on el protagonista és un extraterrestre que recorre el planeta, que està buscant el lloc més maco del món, i aleshores descobreix aquest municipi de Cadis. Va passejant pels seus museus, per les seves platges. Tinc el vídeo, si el voleu,
compartim
i el sentim.
Vinga, i
tant. Hace años se inicié mi viaje por toda la galaxia en busca del lugar más increíble del universo. Tras mi larga aventura espacial encontré por fin un paraíso inimaginable. En esta tierra encontré todo lo que me hacía feliz. Su entorno, su ambiente, su viva naturaleza. Aprendí de sus formas, su historia y cultura visitando sus museos. Hoy puedo decir al fin que terminó mi búsqueda de la ciudad en la que quiero vivir. Y seguro que no soy el primero ni el último en visitar el mejor lugar de la galaxia. Chiclana.
Aquí, perdoneu, A Chiclana, A Chiclana no és de la Rocío Jurado, no era
de Chiclana. Sí, de Chiclana, era de Chiclana, no era de
Rocío Jurado. Sí, 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 sí.
Això és molt mala notícia.
Sí, sí, sí. No trobeu que és original, que és diferent a la
bueno.
resta?
Original. Just, jo crec que li falta una mica de producció. No, això sí, però li falta una mica de producció. Sí, hagués sí. posat un ET, una cosa una mica més.
És molt mala notícia, perquè això vol dir que Montserrat deixarà de ser el punt de turisme internacional per rebre els extraterrestres, perquè si n'hi ha a Chiclana.
Exacte.
Catalunya per moltíssim. És la pitjor notícia que podíem donar.
I al final l'extraterrestre es queda a viure a Chiclana. Menja cardons, menja tot el típic.
Ja no anirà a Montserrat.
Sí, sí. I després, un altre vídeo promocional També un altre vídeo que t'ha portat l'atenció.
Perdó, un moment, sí. Esther, que hem d'aclarir que la Rocío Jurado és de Chipiona, no de Chiclana.
Ah, Chipiona. Chipiona.
És veritat,
és igual, tot sona així.
No hi anava per allà, també? Em sembla que anava per allà, a Chiclana, a fer alguna
cosa. Sí, també anava per la rebassada, no sé. Bueno, què més?
I després un altre protagonista d'un altre vídeo és la cantant Rosa López, que la va tenir des del programa.
Sí.
Que va participar al Operación Triunfo, que va anar a Eurovisión, que va guanyar. Doncs m'ha cridat molt l'atenció perquè promociona una destinació, però que no és la seva, no és Granada, no és Andalusia. No, quina diríeu que és?
Que sí,
a veure si l'endevineu.
Canàries.
No.
A veure.
Galícia.
Extremadura.
No.
Castella de Lleó.
Catalunya.
Galícia.
Molt bé, senyor Boigas. Castella de Lleó. Àvila. En concret, Àvila.
Àvila.
I les seves muralles. I ha fet un vídeo i una cançó que també la tenim i la podem compartir.
Si veo el sol en una darbe, dime dónde estoy. Si oigo las voces del silencio, dime dónde estoy.
Cantan, ¿eh? Ande, ande.
Cuentos en la calle, un pintor en el jardín, caballeros que luchan por ti. Frases en piedra, plazas de adoquín, te cuentan historias, orgullo y memoria de aquí. Si veo la luz de las estrellas, dime dónde estoy.
¿Por ahí aguadito no? Cara no, ¿no?
No.
No. Va descrivint, no?
Adéu.
Ja, estàs escoltant, a veure on
sí,
estàs.
A veure.
Li falta la tornada ràpida.
Silenci. Ara.
Jamás te sentirás solo aquí. Cruza esa puerta, no hay nada.
Però dónde?
La tornada.
Ara.
Ara.
Passa llarga.
Que no. O que camino hasta aquí. Si en Ávila estás.
Ara. Si en Ávila estàs.
Rayas un cielo te guiarán. El día y la noche vivirás.
Home, la cançó està bé.
A mi aquesta sí. M'agrada, eh?
Està bé.
Ah, no. Ávila, Santa Teresa.
M'apunten que està millor aquesta cançó que el senyor dels Usingles. Mm. Això ho diu a la Lujas, que és una espera.
Sí.
Bueno,
ara la punxaran a la ràdio, aquesta cançó.
Home, la de l'Àvila a mi m'ha agradat, a Àvila.
Sí.
Més coses.
I el vídeo és molt xulo perquè vas veient totes les imatges de la ciutat. Clar, i és una ciutat molt maca, Àvila.
Que no s'extenguin massa, perquè potser ja ho has vist tot i no cal que vagis. Bueno,
aquí a Fritur hi ha coses de teques.
Fritur.
Sempre estan amb el mateix, amb la teca.
A veure, si
hi ha...
Clar, que et deixin tastar cosetes, jo què sé.
Productes regionals.
Formatges, jo què sé.
No hi havia gaire catering, eh? No he menjat gaire, eh?
No, bueno, clar, és que l'Ester ha anat per feina. Escolta, deixa'm preguntar-te dues últimes coses. La primera, si has vist algun personatge famós, algun conegut, que a vegades a Fitur et trobes gent coneguda?
Sí.
Mira, sí, he vist el xef, el Joan Roca, del celler de Can Roca, que la veritat és que m'ha cridat molt l'atenció perquè estava fent una entrevista a l'estand de Catalunya, de sobte l'he vist allà, participant en una tertúlia que havien organitzat perquè l'estand de Catalunya està tocant amb el nou estand de Barcelona, que és el primer any que té estand propi a Fitur, i ella estava a l'estand de Fitur de Barcelona, i quan ha acabat la seva intervenció doncs he estat xerrant amb ell, he fet una petita entrevista i m'ha explicat doncs, que està promocionant Barcelona perquè Barcelona està fent una campanya que es diu La revolució gastronòmica continua, i està centrant-se en això, no? En el paper que tenen els cuiners, les cuineres, els xefs en el turisme, i tot i que ell és de Girona i està col·laborant perquè creu que Barcelona ha crescut molt a nivell gastronòmic i que se li ha de donar una empenta, i estava col·laborant amb ells, i també m'ha explicat que participa en el número 2 d'una revista que es diu Apart, on en aquest segon número es publica un reportatge on els germans Roca parlen dels seus viatges, dels viatges que han fet amb aquesta revista. Han estat a Perú, a Colòmbia, a Turquia, a Mèxic i a Escòcia, i jo crec que és un reportatge que també valdrà molt la pena de llegir. Molt amable, eh?
El això...
Roca m'ha donat molts records per tots vosaltres. I després també he vist una altra persona coneguda.
Sí, perdona un moment, que Vicenç Martí té... moment, perdona, Vicenç Martí també vol fer, vol fer un comentari.
Si hem fixat el Roc, és per el que va dir en Marribas aquí al programa, que va dir que Barcelona estava deixada a nivell gastronòmic. Exacte. I que tothom s'estava anant a Madrid i d'allò, i que Barcelona estava sent un desert.
Cert. Fastigó, i recordem el que ens explica Marribas, que en la cerimònia, de, bueno, diríem la trobada dels Premis Ondas...
Va venir l'alcaldessa a buscar-lo.
L'alcaldessa va anar a buscar-lo.
Directe.
Sí. I el Marribas li va llegir la cartilla.
Sí, i van quedar que es trobarien.
Doncs ja han anat a fitxar el Joan Roca.
Per arreglar això, perquè arreglar aquesta macrasse, que era una macrasse el que estava passant a nivell de restaurants.
Sí, porque bueno, si cogemos a uno solo de ellos, vamos a hacer una macrasse.
Sí, senyor.
Bueno, doncs tenim la macrasse gastronòmica a Barcelona, i atenció, perquè Esther Muñoz també s'ha trobat amb...
Sí, amb Josep Maria Bartomeu, l'expresident del Barça.
Hòstia, què dius ara, Bartomeu?
El tenia darrere, no donava crèdit, he pensat, però què fa aquí?
Sí.
Quina relació té el senyor Bartomeu amb el turisme?
Sí.
El tenia, però és que el tenia a tocar i res, li he preguntat a una persona que he vist que anava amb ell i li he dit, quina relació té el senyor Bartomeu amb el sector turístic? I m'ha explicat que té una empresa de components, per a empreses navieres, i per això estava allà.
Bueno, si no...
Fa xifoneies.
No, fa l'empresa de Josep Maria Bartomeu, fa les passarel·les dels vaixells que des de l'estació marítima van als creuers. I aquestes passarel·les les fa el Josep Maria Bartomeu.
La Finger.
Les fa ell, les fa ell.
La Finger d'avion, però...
Ah, és el que fa, les passarel·les per als creuers.
Sí, com el Titanic també hi eren, eh?
Bueno, sí, i les subministren a nivell mundial, per tant té aquesta empresa. Molt bé.
La veritat és que tothom li demanava fotos, tothom volia fer-se fotos amb ell, i per les converses que he sentit, tothom li preguntava pel Barça.
Bueno, esclar, perquè, a veure, perdoneu, és lògic i normal, perquè és dels millors presidents que hem tingut.
No dels millors, no, és el millor president de la història.
Bueno, jo poso després de Núñez. Bueno, després de Núñez.
Va fitxar Neymar.
Després de Núñez.
Amb el Sandro.
Després de Núñez.
Sí, boníssim.
Després de Núñez.
Boníssim. Després de Núñez. El que més història hem fet ha sigut amb Bartomeu.
Després de Núñez.
Bueno, allà a la part, eh?
Després,
la part.
Però, bueno, no, però després
club,
de Núñez.
El club, després de la seva gestió, tampoc ha quedat...
Però va ser culpa de la pandèmia.
Sí.
Va ser culpa de la pandèmia.
Bueno, no t'hi vulguis trobar,
no,
eh?
No, la pandèmia.
Bueno, acabarem preguntant-li la segona i última qüestió a l'Esther Muñoz. Moment que em diuen que Macron surt, per tant...
Calleu.
Que no surt. Però si no surt, no m'ho digueu.
Però que s'ha quedat tancat,
no,
el
Picasso. No, és que si no surt, no és notícia. No, ni me conoces ni me voy. O sigui, no. Clar, si no surt, per què m'ho poses? Doncs el que anem, amb Esther Muñoz. Anava a fer-te l'última pregunta. Hi havia estanda Ucraïna.
Sí. Ja, Ucraïna té estand propi. És un estand que li ha deixat en cortesia IFEMA. I és un espai que dediquen a establir contactes per ajudar a Ucraïna en la seva futura recuperació del turisme un cop acabi la guerra, cosa que l'he trobat magnífica, o sigui, una iniciativa molt bona, perquè tant de bo la guerra s'acabi aviat i puguin recuperar el turisme, i jo seré la primera a anar-hi a Ucraïna.
Doncs pel que ha dit el coronel Pedro Baños, crec que no serà així, crec que aquesta guerra va per molt llarg. Bé, t'escoltarem dissabte a les 3.
Moltes gràcies, Toni. Fins demà.
A tu, gràcies, Esther. Esther Muñoz, des de Fitur. M'escoltareu el dissabte a les 3 amb Viatge B.
Sí.
I viatjarem molt bé amb tot un seguit de propostes que ha anat a recollir a Fitur.
Per cert, que hi ha un oient que gaire content amb aquesta connexió que acabem de fer. El Joan García Conesa diu: com us agrada fer propaganda i apologia de tots aquells llocs on cridaven a por ellos, I què divertits són a Madrid.
Sí.
Pot ser que tingui alguna cosa a veure amb el tracte fiscal i capitalino que rebem gràcies a colònies, com la nostra.
Bravo. I te dic una altra cosa, és que el programa d'avui és per felicitar-te, perquè entre allò del Macron aquest d'aquí de Barcelona i això, te felicito, i tu te felicito cantant, llavors què dius?
Te felicito que bé que tu has, tu ets una nyorda i peluda, dels nyordos ets cacatua, la més jo en a tu, te felicito que bé que tu has, ets la nyorda més peluda. Tu ets una nyorda peluda, ets nyordo, jo te felicito, que bé que actues.
Jo sí que fas bones lletres, no la Shakira. Si fes les lletres com jo, em veu milioneria a Catalunya.
Vostè ha d'anar a Eurovisió.
Home,
ho fet molt bé, la veritat.
Què pensaves?
No m'ho esperava, ara,
vostè. Què pensaves?
Sí, sí,
no. Me la guardava en el sobaco.
Bé, deixeu-me...
Sobaco.
Què tens ara?
Fas
t'esmarejat.
Després del que acabo d'escoltar, vaig un moment al lavabo.
Sí.
Lo que me extraña es que no me hayan llamado a mí.
Y de aquí dos minutos torno.
Paca, ¿eh?
Me han llamado para promocionar tu pueblo.
RAC 1. Posa't en mode rebaixes. Mode rebaixes la mallorquina. Fins al 50% de descompte en roba de la llar. Sí, sí, fins al 50% de descompte. Compra també còmodament des de casa a la mallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Comença el 2023 viatjant als nostres trens d'alta velocitat. Arriben les fletxes rojas d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per a totes les nostres destinacions. Busca les teves fletxes.